Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La capitalitat cultural de Sabadell marcarà un abans i un després per a la ciutat. La distinció, que s'allargarà tot l'any 2024, permetrà posar el potencial cultural de la ciutat al mapa i alhora reactivar l'economia local gràcies als visitants. Així ho ha manifestat Xavier Tudela, president de l'organització Capital de la Cultura Catalana, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Una capital de la cultura catalana, igualment, si em permeteu posar l'exemple de Barcelona amb els Jocs Olímpics. Barcelona va fer una olimpiada el 1992, però continua sent una ciutat olímpica. En aquest cas, les capitals de la cultura catalana, quan ho deixen de ser, continuen sent capital cultural per sempre. Vull dir que l'etiqueta de capital de la cultura no solament és durant l'any en exercici, sinó a l'any o dos anys previs, en el cas de Sabadell, i sobretot en els anys posteriors.
La capitalitat es va fer oficial ahir al vespre en un acte al principal en el qual hi van participar el mateix Tudela juntament amb Marta Ferrés i un nodrit grup d'entitats culturals locals. A partir d'ara es posarà fil a l'agulla el programa d'actes que s'organitzaran el 2024 i que tindran com a punt de partida la idea de la ciutat com a fàbrica de cultura. És divendres 21 de maig. Comencem.
Titulars.
Un autobús completament elèctric circularà per Sabadell durant tota una setmana. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. La iniciativa forma part d'una prova pilot per comprovar si de cara al futur seria factible incorporar aquest tipus de vehicles a la flota de la TUS, que s'ha renovat amb usos híbrids en els darrers anys. El tinent d'alcaldessa i regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport, Jesús Rodríguez, ha assenyalat els beneficis de la tecnologia elèctrica.
Per evolucionar cap a un vehicle sostenible i per evitar la penjada ecològica que hem de lluitar entre tots. I en aquest sentit, avui presentem aquest vehicle, que jo crec que és molt bonic, però que evoluciona significativament cap a una tecnologia que evita les emissions de CO2, que evita també la contaminació i que millorarà molt la qualitat de l'aire.
El bus elèctric que s'està aprovant té 12 metres de longitud i capacitat per a 28 seients de passatgers. Cada unitat costa 500.000 euros.
Durant el Notícies Migdia també us descobrirem el nou projecte musical de les artistes locals Nara Isneus i Museless.
Així com la sala de música en directe Va de Música de la plaça Laietana, on aquest cap de setmana hi actua Miquel Abres. Com cada divendres, el Pau Duran també ens acostarà tota l'agenda cultural del cap de setmana.
Josu Ozcoidi, triste protagonista abans d'ahir al Corcón, passa avui per l'Hotel Suís.
Els seguidors arlequinats s'han bolcat amb el carriler esquerrà arlequinat després del seu gol en pròpia a Santo Domingo. Amb ell comentarem les poques opcions que li queden a l'equip d'Antoni Hidalgo per assolir la salvació.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica a les portes del cap de setmana, un cap de setmana llarg per a molts. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Està dominant el sol a bona part del territori català, sí que amb alguns intervals de núvols que estan deixant el cel un pèl entrenyinat, ja sigui per núvols alts, alguns de mitjans que van acompanyant aquest domini del sol i una miqueta més compactes al sector del Pirineu. S'espera que de cara a la tarda es mantinguin aquest temps, també la presència d'aquests núvols i fins i tot el creixement d'algunes nuvolades, sobretot cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, tant del sector oriental com també del sector occidental, però serà aquí al sector més occidental, on s'hi esperen alguns ruixats una miqueta més destacats, sobretot a partir de mitja tarda. Pel que fa a la temperatura, tenim ja temperatures força suaus, encara podran pujar durant aquestes properes hores del migdia, i s'espera que de cara al migdia, primera hora de la tarda, la temperatura més alta es registri cap a la zona del Pla de Lleida aquí, es podrà arribar perfectament a valors de 30 i 31 graus. Però, d'altra banda, punts de la Catalunya central, punts del Prepirineu, o bé cap a l'extrem nord-est, la temperatura màxima podria enfilar-se entre els 28 i 29 graus, per tant, també un ambient força càlid. Només cal destacar que de cara al final del dia es tornaran a formar alguns intervals de núvols baixos, sobretot a punts del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com dèiem, dilluns és la segona Pasqua, festiu en alguns municipis, i per això Trànsit ha posat en marxa, o posarà en marxa a partir de les 3 de la tarda, un dispositiu especial de trànsit. Durant l'operació sortida es preveu que es mobilitzin des de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 530.000 vehicles. Per tant, precaució, i és que aquest matí també ha estat complicat, per exemple, a la Ronda de Dalt, on un accident a tocar del nus de la Trinitat provoca aturades encara des d'Horta en sentit Besòs, i també unes obres a la C60 Argentona tallant un carril en sentit Granollers i provoquen aturades de fins a 2 quilòmetres. Situació del transport públic, la informació des del Transmet, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Ara mateix parlem de total normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, no destacant alteracions significatives. Sí, volem informar, per una banda, de que tant el servei de tram com la xarxa de metro perllonguen dissabte i diumenge el seu horari fins la 1 de la matinada. I, per una altra banda, de que el proper dilluns 24 de maig el servei que oferirà Rodalies de Barcelona serà el mateix que el d'un dia festiu. I això és tot des del Transmet. Bon dia i bon cap de setmana.
Passant pràcticament 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell ja pot començar a dissenyar el programa per exercir com a capital de la cultura catalana l'any 2024, tot plegat després que ahir l'Ajuntament de Sabadell i l'organització signessin l'adhesió per poder ostentar aquest títol. Ho van fer en un acte al Teatre Principal, on van estar acompanyats d'un nodrit grup d'entitats culturals de la ciutat. L'alcaldessa Marta Farrés assegura que la capitalitat significa una gran oportunitat.
Un honor, i ho dic en nom de tota la ciutat, que el nom del nostre municipi pugui estar present arreu de Catalunya per parlar de la qualitat i de la quantitat cultural que emanen de les activitats sabadellenques. Aquesta, amics i amigues, serà una grandíssima oportunitat perquè l'oferta cultural de Sabadell pugui obrir les fronteres de la nostra ciutat i que exporti el nostre talent més enllà.
Des de l'organització afirmen que el potencial cultural de Sabadell és enorme.
I que això la pot convertir en una de les millors capitalitats de la cultura de la història, en paraules del president de l'organització, Xavier Tudela, durant una entrevista al Cafè de la Ràdio. Tudela ha posat en valor el gran consens, malgrat que formacions com Esquerra i la Crida s'hi hagin desmarcat, que ha reunit la candidatura sabadellenca, i augura que la capitalitat de 2024 sigui un bon aparador dins i fora del país.
Doncs en té diverses. Té des d'un punt de vista de cohesió interna, és a dir, un projecte col·lectiu, un projecte al qual tots els ciutadans de la capital de la cultura catalana en exercici són cridats a participar, en primer lloc. En segon lloc, i molt important també, que la resta del país conegui, es reconegui amb Sabadell amb els seus millors valors. I després hi ha un aspecte que a vegades s'oblida, però que és molt important, i més en aquests moments de pandèmia, i és el fet que des d'un punt de vista econòmic una capital de la cultura és molt rendible. I per què dic que és molt rendible? La inversió que s'ha de fer en relació al resultat final és molt rendible. Per què? Doncs, en primer lloc, perquè és un esdeveniment que dura durant tot un any. De l'1 de gener al 31 de desembre, en el cas de Sabadell, del 2024.
Entre els beneficis que en traurà Sabadell de la capitalitat, Tudela apunta el rendiment econòmic que suposa organitzar el certamen i s'ha mostrat convençut que marcarà un abans i un després.
Una capital de la cultura marca un abans i un després a la ciutat que ho és designada, no solament pel tema aquest que acabo de comentar, sinó pel futur, no? És a dir, l'any 2024, em sembla que l'alcaldessa em va fer referència ahir amb aquest fet, no? El 2024 és la capital de la cultura catalana, Sabadell, però la cultura continuarà sent un element distintiu de la ciutat el 2025, el 2026 i els anys següents.
La candidatura sabadellenca dissenyarà el programa d'actes apel·lant al passat tèxtil de la ciutat i desenvoluparà la idea que la ciutat és una fàbrica de cultura amb una important xarxa d'equipaments culturals i un teixit cultural a més de 300 entitats. Sabadell prendrà el relleu a Lloret de Mar, escollida capital de la cultura catalana 2023. Aquest any ho és Tortosa i el 2022 ho serà Igualada.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El Consell Comarcal ha aprovat un pla de transformació i reactivació industrial per als pròxims 4 anys. El document ha nascut del treball del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental i està pressupostat en 9 milions d'euros anuals. La indústria suposa prop d'un 30% de l'activitat econòmica de la comarca i fa que el Vallès sigui un dels pols industrials més importants del sud d'Europa.
Per mantenir aquest sector productiu, fer-lo més competitiu i fomentar el seu creixement, el Consell Comarcal ha elaborat un pla singular amb 4 eixos d'actuacions i 14 programes per executar fins al 2024. El conseller de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Xavier Garcés, ha explicat alguns dels objectius del document.
El primer és el de reactivació, transformació i atracció, és a dir, les empreses que ja estan implantades volem que creixin, però jo sé que necessita una transformació cap a una indústria 4.0 tecnificada i digitalitzada, i també tenim que atraure més inversió industrial al nostre territori. Això és un eix molt, molt, molt important, però lligat, i no podem oblidar-lo, en que aquestes empreses han de ser competitives i sostenibles.
El pressupost global del pla és de 35 milions d'euros a raó de 9 milions d'euros anuals. Una part d'aquest import es vol aconseguir a través dels fons Next Generation, però es buscaran altres vies de finançament.
No pensant no només en els fons Next Generation, afortunadament hi ha altres partides pressupostàries, com pot ser els fons FEDER, que és una altra figura que també hi ha a la Unió Europea, o també partides pressupostàries que els diferents ministeris d'Espanya també estan posant per millorar la reindustrialització dels territoris.
Un dels objectius transversals del pla és fomentar la col·laboració i cooperació de les empreses industrials entre elles.
Una reactivació industrial que pren més importància encara enmig de la pandèmia, tot i que el coronavirus continua perdent força a Sabadell. La incidència acumulada 14 dies ha baixat aquest divendres fins als 128 casos per cada 100.000 habitants, quan ahir era de 148 casos. També ha retrocedit el risc de rebrot, que en un sol dia ha passat dels 94 als 83 punts. En canvi, la velocitat de contagi ha crescut de forma molt lleugera fins a assolir una taxa del 0,64. Des de l'inici de la pandèmia, Sabadell ha acumulat 19.047 contagis i 559 defuncions per Covid-19. Pel que fa a la vacunació, segueix a bon ritme. Ara ja hi ha 73.450 sabadellencs amb la primera dosi i 31.095 amb la pauta completa. És un dels temes que us hem destacat en titulars, prova pilot per incorporar autobusos elèctrics en la flota de transports urbans de Sabadell. Des de dimecres circula per tota la ciutat un autobús d'aquest tipus d'última generació perquè la companyia en pugui provar la seva eficàcia. Els resultats d'aquesta prova, que s'allargarà 5 dies, seran determinants per decidir si s'incorporen vehicles totalment elèctrics en una futura renovació de la flota de la TUS. Un autobús elèctric pot costar entre 500 i 600.000 euros, enfront als 350.000 que costa un vehicle híbrid. Davant d'aquesta inversió, l'Ajuntament vol fer proves prèvies, com també faran amb altres opcions. Així ho ha apuntat el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez.
Sabem perfectament que a la TUS tenim 66 vehicles, d'aquests 66 vehicles ja hem fet una evolució de gairebé el 50% de la flota amb vehicles híbrids i ara pues, donem un pas més a fer estudis amb vehicles d'elèctrics i també farem estudis de vehicles també de gas, perquè també creiem que s'han de fer una sèrie d'estudis per saber quin és l'element que pot ajudar més a la ciutat i també analitzant els costos que té la implantació d'aquests sistemes de mobilitat sostenible.
L'últim any, la TUS ha incorporat 13 nous vehicles híbrids a la seva flota, sumant-ne ja 28. En total, doncs, un 43% dels autobusos de Sabadell són híbrids. Pràcticament 2:45, Esquerra Republicana vol impulsar un permís retribuït de menstruació i menopausa de fins a 12 dies anuals per a la plantilla de l'Ajuntament de Sabadell. La formació portarà la proposta a la pròxima Junta de Portaveus, prevista per dijous vinent. La regidora republicana Glòria Llobet ha explicat els objectius de la iniciativa.
El que demanem és que, com a mínim, tinguin 12 dies a l'any reconeguts per tenir cura de la salut relacionada amb això, amb la menstruació i amb la menopausa. Això es tracta d'una cosa que està una mica estigmatitzada, no? Que si tu et fan mal la regla, la gent et diu no passa res, tu tira i segueix treballant, o és una exagerada i tot això. Llavors nosaltres el que volem és que la gent tingui clar que no és una exageració i que no és normal que ens faci mal la regla, no? Per tant, demanem que com a mínim aquestes persones tinguin 8 hores al mes per poder disposar d'anar a treballar.
Si la moció és aprovada pels portaveus, després la volen portar a la mesa de negociació col·lectiva perquè es pugui aplicar en un termini de 6 mesos. Entre els acords del text també hi ha estudiar que es pugui incloure aquesta clàusula social en els concursos que faci l'Ajuntament per contractar altres empreses. I encara en matèria política, Ciutadans demana al govern local que augmenti els efectius policials nocturns per evitar actes vandàlics. Bàsicament, se centren en la crema de contenidors i vehicles, que va ser especialment alta el cap de setmana passat. El portaveu de la formació liberal Adrián Hernández ha demanat un esforç, un reforç especial dels agents del torn de nit perquè els ciutadans puguin dormir tranquils sense por, volíem dir, de trobar-se el vehicle cremat, ha dit textualment. També lamenta que el PSC va prometre augmentar els efectius del torn de nit durant la campanya electoral, però que ara diuen se n'han oblidat.
Notícies migdia.
La superpoblació de senglars al Parc de Sant Llorenç faria necessària l'entrada d'animals depredadors, com ara llops o ossos, els anomenats superdepredadors. I és que ara mateix el sistema natural de la zona no és capaç de regular-se i s'està produint un desequilibri. Els únics que eliminen exemplars de senglars són els caçadors.
Però per a Àngel Miño, director del Parc de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac, els homes no cacen els exemplars idonis per mantenir l'equilibri. Ho ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio.
Perquè els superdepredadors aprofitarien els individus més febles, els joves, els que tenen algun problema, i els homes en general intentem caçar exemplars grans, macos, que contribuïm a desordenar les espècies aquestes herbívores.
Joaquim Zarzoso, president de la Territorial del Vallès de la Federació de Caça, no hi està d'acord i assegura que els caçadors no es poden permetre el luxe de fer distincions i que l'administració voldria que es caçessin 3 vegades més senglars del volum actual.
Més notícies en format més breu. El grup coordinador de Sabadell, Cercle d'Entitats, i l'Ajuntament de Sabadell aprofundeixen en els projectes que Sabadell presentarà als fons Next Generation.
En una reunió telemàtica es van repassar els 3 eixos estratègics: cohesió social i territorial, transició ecològica i transformació digital. A la vegada, totes les accions estaran determinades per un quart eix transversal, la igualtat de gènere, per avançar cap a una societat més igualitària. Els fons Next Generation estan dotats amb 750.000 milions d'euros per al conjunt de països de la Unió Europea.
I ja es pot consultar la destinació dels recursos atorgats per l'Ajuntament de Sabadell als grups municipals del consistori.
El govern local fiscalitzarà la destinació dels imports atorgats als grups, a més de garantir l'accés públic a aquesta informació al portal de transparència. Segons la llei, aquestes assignacions econòmiques s'han de destinar a pagar despeses de funcionament i fins ara aquestes dotacions s'assignaven sense una posterior rendició de comptes ni publicació amb accés públic. L'acord sobre la seva publicació va ser aprovat el 2019. Tanmateix, en el pròxim ple municipal se sotmetrà a votació la seva modificació, ja que en la Comissió Especial de Transparència i Bon Govern els grups municipals han fet palesa la conveniència de modificar-lo per concretar alguns aspectes que en facilitin la interpretació i l'aplicació.
Temps ara per a la cultura. Arriba la música negra de Sorolla. Narais, Neus i Museless sumen esforços en un projecte particular que va néixer per casualitat, ja que el primer dia que van trobar-se per fer música tenien al costat un puzzle d'una pintura de Joaquim Sorolla. Ara ens presenten Síntesis de Novo Primer, un EP de 4 cançons que segueixen un estil que han anomenat el Dark Vermouth Music.
D'aquesta manera ha cristal·litzat la feina de Narais Neus, Neus Avellan, productora i compositora, i la productora electrònica Museless, alter ego creatiu de la també sabadellenca Laura Llopart. El seu so industrial i per capes les ha portat sense voler a fer aquest primer treball de ciència-ficció ben cru que hauria de ser la banda sonora d'una novel·la futura homònima de Llopart. Per ella, la música brota de forma natural entre les dues. Són declaracions del programa Al Matí.
La part vocal que jo faig en aquest cas, en aquest projecte, no hi ha lletra, no hi ha,
clar,
no hi ha un concepte definit. És... No sé si canviarà, però... Bueno, sí, és com una mica metamorfosi, una mica de la creativitat de les dues, però que s'han trobat en comú, no? Si agaféssim dues esferes, les juntéssim i la part del mig és Sorolla, clarament jo crec que és això. I, de fet, vull dir, no... Tampoc estem molta estona pensant com hauria de ser. Vull dir, de fet, surt dels assajos.
Aquest primer treball de Sorolla es pot escoltar a les plataformes digitals, però les dues integrants no descarten que puguin transformar-ho en un directe.
I l'empordanec Miquel Abres serà aquesta nit a Sabadell.
Cada dia era una trampa, desconnectant cada segon sense compassió.
El cantautor passarà per la Sala de Música al barri de Covadonga a partir de les 9 de la nit en el marc de la gira iniciada del mes de gener passat. Ho farà amb Carlos Ramió i Albert Sola acompanyant-lo amb la guitarra i el teclat. Abres, però, només és un dels molts artistes que han tocat a la Sala de la plaça Laietana, oberta des del mes de juliol passat, en plena pandèmia.
Joan Masdeu, Haldor Mar, Mr. D i Mabel Flores són alguns dels noms que han triat a la sala per acostar la seva música al públic sabadellenc. Així mateix, en les pròximes setmanes ho faran noms tan variats com Pepet i Marieta i Dani Flaco. Precisament, la qualitat i la varietat vol ser el distintiu d'aquesta sala, segons el seu responsable, Miqui Torres. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Però que també puguem pagar, evidentment. No volem enganxar-nos els dits perquè... Clar, Sabadell, tenim Barcelona tan a prop que a vegades moure la gent sembla mentida, que a vegades la gent abans és capaç d'anar a veure un concert a Barcelona que no a Sabadell. Sembla que l'Ajuntament ja està posant molt èmfasis també en canviar això, no? I estan programant molt ara.
Ara mateix la sala només compta amb un aforament de 30 places distribuïdes en taules i cadires.
Propostes culturals.
Concert amb la Cobla Contemporània, organitzat per Sabadell Sardanistes, farà aquest diumenge a partir de 6:45 de la tarda. Serà al pati del Col·legi Nostra Llar. Compte que cal inscripció prèvia. Heu d'enviar el nom i el telèfon al correu electrònic sabasardanista@gmail.com o apuntar-vos allà mateix a l'entrada del recinte. Arriben Tarzan al Teatre Sant Vicenç. L'acompanyen una banda de música en directe i mascaretes dalt de l'escenari preparades per l'ocasió, és a dir, adaptades a cada personatge. Les cançons tenen un estil diferent al que ens tenen acostumats. Un dels directors del muntatge, Carles Campoy, explica com és el Tarzan que hi veureu.
Quin Tarzan veiem? Bueno, pues, sobretot veurem dos tipus de Tarzans, no? Començarem amb el Tarzan petit i després acabarem amb el gran, intentant que hi hagi una transformació maca i espectacular.
Tarzan es podrà veure aquest diumenge en sessió doble a 12:45 del migdia i a 6:00 de la tarda. El grup sabadellenc La Destil·leria Espectacle celebra aquest divendres i diumenge a 8:00 el seu 5è aniversari amb monòlegs plens d'humor. Preparat en pandèmia, són textos en castellà que parlen dels traumes infantils causats pel contes. Els escenaris de pel·lícules com pot imaginar-se en el temps d'un trajecte de tren entre Sabadell i Barcelona, la sobreemoció per les vacances, o també els problemes existencials amb el cafè. Vaja, el que vindria a ser per mi un dia normal. I diumenge a 7:00 de la tarda ho podreu veure al Teatre Principal De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda. Un títol que, com haureu endevinat, amaga tot un seguit de paràboles, dobles intencions i metàfores. No, és tal qual. La Calòrica ha trobat una gent que s'ha començat a interessar pel que fan i tenen ganes i els hi porten la producció. Crec que es diuen Teatre Nacional de Catalunya. En definitiva, una faula ecologista que farà les delícies de Greta Thunberg. Amic del poble. No, no estem parlant de mi. És el text de Henrik Ibsen que es pot veure a la quartera de Can Capablanca divendres i dissabte a 8:00 del vespre i diumenge a 7:00. La companyia Amfiteatre ha fet una revisió contemporània del clàssic d'Ibsen per posar en relleu la brutalitat silenciadora del poder executiu i l'usual passivitat popular davant de certes injustícies. Vaja, que com no ens posin una foto al Twitter, ni ens molestem a llegir què passa. Amb un muntatge sorprenent fresc, es presenta el drama de la injustícia del poderós contra la veritat. I al Teatre Arlequí arriben dos clàssics de la cultura catalana també amb titelles. Sant Patufet, que viurà 1000 aventures per tal de sortir de casa, i el gegant del Pic anirà a la ciutat de Barcelona a encarar-se amb el seu gegant. Ho podreu veure el dissabte a 6:00 de la tarda i el diumenge a 12:00 del migdia.
Esta semana volver aquí a Apocalipsis Zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a 8:00 del vespre i en redifusió diumenges a 10:00 de la nit i dilluns a 3:00 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
5 minuts per les dues. Pere Aragonès ja és oficialment el 132è president de la Generalitat. El ple d'investidura ha ratificat l'elecció del candidat republicà per 74 vots a favor i 61 en contra. La designació s'ha produït en una tercera sessió d'investidura, 3 mesos després de les eleccions del 14F, i s'ha celebrat en la segona part del debat d'investidura, que va començar ahir.
Des de les 9 del matí, els grups parlamentaris estan realitzant les seves intervencions prèvies a la votació. El primer en parlar ha estat Ignacio Garrido, de Vox.
Vaticino que esta legislatura será corta, con grandes desafíos al orden constitucional, condicionada por un grupo como la CUP, una formación violenta que bajo la bandera de la democracia promueve y defiende prácticas profundamente antidemocráticas.
La intervenció posterior l'ha realitzat la líder de la CUP, Dolors Sabater. La CUPaire ha advertit Aragonès que els seus vots no són un xec en blanc i ha demanat que no es repeteixin fórmules que ja van fracassar.
No són un xec en blanc, perquè aquell era un acord de mínims que han de permetre orientar la legislatura cap a l'esquerra, però que han d'anar molt més enllà. I, per tant, nosaltres, el nostre compromís és de fer aquests 9 vots i de seguir lluitant per aconseguir, per afrontar aquesta situació social del país de manera immediata i urgent.
Aragonès ha demanat a la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que doni un vot de confiança al seu partit i que s'abstingui en la votació d'investidura. Albiach defensa que en Comú Podem no s'hi abstindrà perquè el govern que es pretén establir diu que no serà bo per Catalunya.
No ens abstindrem perquè pensem que aquest govern, senzillament, és que creiem que no és bo per Catalunya i n'hi havia una oportunitat. Jo tampoc sóc de retrets, això s'ho dic avui i tampoc li estaré recordant cada dia. Però clarament, n'hi havia una oportunitat de poder avançar. Hi havia una oportunitat de poder començar a fer política d'una altra manera.
El líder de Ciutadans ha acusat Aragonès de dur a terme un populisme semblant al de Donald Trump i també ha carregat contra el Partit Socialista per admetre l'existència d'un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. En el seu torn, el popular Alejandro Fernández ha exposat un decàleg de petites i grans catàstrofes que arribaran a Catalunya si no es produeix un canvi de rumb i ha argumentat que és el lloc on més s'ataquen les llibertats. Amb els 74 vots a favor que ha obtingut avui, Pere Aragonès es converteix en el 132è president de la Generalitat de Catalunya i en el primer d'Esquerra Republicana en 41 anys. En el seu discurs, el nou líder de l'executiu s'ha compromès a exercir el càrrec amb ambició i humilitat al servei de Catalunya. El nou govern començarà a treballar dimecres vinent.
Més informacions fora de Sabadell i la comarca. Una trentena de persones han accedit a Melilla saltant la tanca que separa la ciutat autònoma del Marroc.
Ho han confirmat en una entrevista a la cadena COPE el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en la qual ha assegurat que tots ells seran localitzats i retornats si és procedent. Dimarts, una vuitantena de persones van aconseguir creuar la frontera i aquesta nit, malgrat el dispositiu policial l'ha reforçat amb l'exèrcit, hi ha hagut fins a 6 intents de creuar la frontera hispano-marroquí.
Espanya obre les portes als turistes del Regne Unit i una desena de països europeus.
A partir de dilluns podran arribar a l'estat sense cap prova PCR o control sanitari, segons ha apuntat aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Es tracta del grup de països en verd de la Unió Europea pel que fa a la situació dels taronja, on la pandèmia encara no presenta bones xifres, o els tercers països. Podran entrar a l'estat espanyol a partir del 7 de juny amb el certificat de vacunació o una PCR negativa.
I primera nit sense bombardejos a Gaza després de l'alto al foc entre Israel i Palestina.
Una aturada de les hostilitats que s'ha celebrat des de la Unió Europea. L'alt representant d'aquesta institució, Josep Borrell, ha felicitat Egipte, Qatar, els Estats Units i les Nacions Unides per haver facilitat l'aturada dels enfrontaments després d'11 dies de violència. El conflicte ha deixat unes 200 víctimes en el cantó palestí i 12 baixes a l'israelià.
Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest divendres 21 de maig. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara és moment de la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.